A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara va ser uns minuts de les 5, tenen sintonitzar de Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Tal com fem cada dilluns i dimarts, a Ràdio Estel disposem a passar amb vostès 30 minuts parlant d'allò que ens ocupa i també ens preocupa, la nostra salut. Un temps dedicat a la informació mèdica ciutadana. Programa patrocinat per la Fundació Puigverd i realitzat per metges professionals de la Fundació, especialistes en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui estarà amb nosaltres una doctora de la Fundació especialista en malalties rares. Serà ara, a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, a Susana Armengol, i la conducció qui us parla, Marc Rius. En cada programa, abans de començar, escoltem un consell. Doncs avui també.
Fer esport és una de les pràctiques més saludables per l'organisme, però no oblidis que tot ha de fer-se en la seva justa mesura i prenent certes precaucions. Per exemple, si ets amant de realitzar esport a l'aire lliure, has de tenir especial cura per evitar patir un cop de calor. Has d'eludir les hores de màxima calor, portar roba fresca, controlar el teu ritme cardíac, utilitzar protector solar i conèixer els teus propis límits. Si et sents cansat, has de parar per descansar o finalitzar la jornada esportiva per aquest dia. Aprofita, doncs, les primerenques hores del matí o la tarda, quan és quan més fresc fa i el sol no està en la seva plenitud.
Ahir diumenge, dia 28 de febrer, va ser el Dia Mundial de les Malalties Rares. És per això que avui en parlarem. Hi ha moltíssimes malalties rares hereditàries en nefrologia. Com ja saben, les malalties rares costa més d'investigar perquè normalment tenen menys recursos. Per parlar d'aquests i d'aquestes malalties, avui està amb nosaltres la doctora Roser Torra, que és responsable de la Unitat d'Expertesa Clínica de les Malalties Minoritàries de la Fundació Puigverd. Bona tarda, doctora. Benvinguda.
Bona tarda.
Bé, doncs, si li sembla, què són les malalties renals rares?
Bé, doncs, la definició d'una malaltia minoritària és aquella que afecta menys de 2 de cada 10.000 persones, és a dir, menys d'una de cada 5.000. Les malalties minoritàries renals són, en la seva major part, genètiques, hereditàries, i en un altre, n'hi ha algunes que són d'origen immunològic, però sobretot ens centrem en les genètiques. Són malalties que cada una d'elles per separar té un poc impacte relatiu, sí. Hi ha molt poquets pacients, però tot el conjunt sí que és un volum considerable i té un impacte molt important, sobretot pel fet de que afecta sobretot amb una població relativament jove.
Què és el primer que ha de fer una persona diagnosticada d'una malaltia com les que avui parlarem, una malaltia estranya, rara?
Bé, doncs, com que són unes grans desconegudes, no només per la població o pels metges en general, sinó també entre els nefròlegs mateix, doncs el que ha de procurar és trobar un centre expert en això, no? El CatSalut ha endegat ja fa uns anys el programa de xarxes i unitats d'expertesa clínica i llavors per cada una, per aquestes malalties, doncs hi ha centres experts, tant pediàtrics com adults, on els pacients poden accedir de forma puntual o periòdica, junt amb el seguiment a la zona on viuen, i així poder accedir a l'últim que es coneix sobre aquestes malalties.
Quins símptomes solen aparèixer?
Si és que això és molt variat, és que varia molt. Hi ha, com bé ha dit vostè, hi ha moltíssimes, hi ha més de 300 malalties hereditàries renals i n'hi ha de molts tipus i menes. Diríem que un comú denominador, que no és ni comú, perquè algunes no passa, és el fet d'acabar tenint insuficiència renal, però n'hi ha algunes que no fan d'insuficiència renal, li donen altres problemes. I moltes d'elles Les malalties genètiques són sindròmiques o sistèmiques, que diríem, que afecten a més d'un òrgan, no? Per tant, a més del ronyó, podem veure afectada doncs, la vista, la oïda, etc.
És cert, doctora, que la Fundació és un referent, amb la Fundació Puigverd és un referent en la recerca en l'àmbit de les malalties renals?
Doncs sí, la veritat és que la trajectòria és molt llarga i en tots els àmbits de les malalties renals és molt referent i en els que estem dient, en malalties minoritàries, doncs definitivament tant a nivell de Catalunya com d'Espanya com a nivell internacional som força referent i tenim bastants projectes endegats sobre malalties minoritàries, entre ells una recent marató de TV3.
Aquestes malalties que avui parlem, renals hereditàries, són la causa principal de diàlisi o de trasplantament de ronyó?
No, principal no seria. La diabetis seria potser la principal causa d'insuficiència renal, però sí que ben bé un 10% o així dels pacients que necessiten diàlisi i trasplant en edat adulta i un tant per cent molt més alt en edat pediàtrica tenen aquest tipus de malaltia. Per tant, en conjunt, té un impacte considerable i sobretot el que he dit abans, afecta molt a gent jove, la qual cosa doncs, no deixa de ser molt rellevant.
Perquè a quina edat solen aparèixer aquestes malalties?
Depèn, és que varien moltíssim, entre el naixement i els 60 anys, quasi.
Carai.
Varia molt, depèn de la malaltia.
Doctora, el malalt té dolors? Vull dir, el malalt pateix d'aquest tipus de malalties?
El dolor físic no seria del tipus de malalties que genera més dolor físic. Sí que li diria que el dolor psicològic és molt important, per això que he dit, que s'afecten diversos òrgans. Si no hi veu bé o no hi sent bé o té dificultats per créixer o necessita diàlisi de molt petit o de jove, trasplantaments, tot això és una càrrega per la salut molt important amb unes repercussions psicològiques considerables.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, nosaltres continuem parlant amb la doctora Roser Torra, responsable de la Unitat d'Expertesa Clínica de Malalties Minoritàries de la Fundació Puigverd. Doctora, per quin motiu el diagnòstic d'aquestes malalties es fa a vegades molt difícil de fer? Sembla, si és cert.
Sí, és complicat. Sí, per una banda, ja el que he dit abans, el gran desconeixement dels professionals. No? Per diagnosticar una malaltia, primer cal sospitar-la. I per sospitar-la cal saber-ne una mica, cal haver-ne vist, cal saber com va aquesta malaltia. Per tant, això és el primer escull que ens trobem, no? Després seria que les malalties genètiques es diagnostiquen mitjançant un estudi genètic. Mm. Això no es fa a qualsevol lloc, és costós, és complexa, però gràcies a l'evolució de la ciència actualment disposem de les tècniques de seqüenciació massiva i tal que ens faciliten molt el diagnòstic. O sigui, diríem que actualment hem arribat a poder-les diagnosticar força bé, però l'equitat en l'accés a aquest diagnòstic no acaba d'estar del tot resolta.
Podríem dir, doctora, que és una malaltia que els malalts potser es passen un temps, el seu cap, buscant, mirant, fins que no poden arribar a un lloc específic, com per exemple pot ser la Fundació Puigverd. Vull dir, un temps fent proves, podríem dir això?
Sí, sí, potser no tant el cap, perquè és un tipus d'alteracions, normalment tant el pediatre com el metge capçalera del CAP, el metge de família, en la que detecta unes certes alteracions, ho deriva a l'hospital. Però sí que és veritat que tot i anar a parar en un hospital o en un especialista, com he dit, n'hi ha moltes i, de fet, encara que els hi sembli que els nefròlegs sabem tot el del ronyó, els cardiòlegs tot el del cor, doncs no és ben bé així. O sigui, més o menys sí que ho sabem, però no sabem a fons totes les diferents malalties que n'hi ha que són milers o els neuròlegs no dominen igual de bé els trastorns de moviment que les demències, que el Parkinson, que l'esclerosi múltiple, també hi ha subespecialistes. Llavors, per aquestes malalties tan poc freqüents, realment cal accedir a un superespecialista, diguem, no? Estaria molt bé i és el desitjable que el no superespecialista tingui, sàpiga prou com per sospitar-ho. Llavors ja ho pot referir a un especialista, a un superespecialista, no? Però realment sospitar-ho, això és el que sí que ens ajuda a millorar el diagnòstic i enredarí aquest retard que vostè comenta sobre el diagnòstic.
Doctora, se sap quantes malalties rares es coneixen?
Ui, a nivell renal, suposo que em diu, perquè a nivell no renal són milers i milers i milers. A nivell renal, sí, més de 300.
Déu-n'hi-do.
També depèn, perquè com que ara coneixem la base genètica, depèn si li diem el nom que li donem abans o li donem el nom en funció del gen causant. Però, en tot cas, jo diria que sí, grosso modo, podrien ser 150 o així, i si anem amb més detall podríem superar les 300.
I podríem dir d'alguna d'aquestes, doctora, que no hi ha cap tractament específic podríem dir per la majoria d'aquestes 300?
Doncs per la majoria, per desgràcia, no hi ha un tractament específic. El que sí s'ha progressat molt en els darrers anys, i per algunes sí que n'hi ha. Ja s'estan fent assajos clínics per la malaltia d'Alport, hi ha tractament per la síndrome hemolítica urèmica atípica, per l'esclerosi tuberosa, la malaltia de Fabry, la cistinosi, hi ha unes quantes que sí, heteroxalúria. La veritat és que cada vegada més que veiem més tractaments, però estem lluny de tenir tractament per aquests centenars que li dic.
La investigació no avança massa perquè són pocs casos o perquè no avança més?
Bueno, són moltes malalties diferents. Llavors cal gent que es dediqui a totes aquestes malalties diferents i abocar diners en totes aquestes malalties. Si tenien en compte que hi ha malalties molt prevalents, la diabetis, la hipertensió, cardiopaties, càncer, el Covid ara, tot això s'emporta, i no dic que no sigui amb raó, una gran part del finançament en recerca. De manera que el que es deixa per les malalties minoritàries, que per sort vam tenir la marató fa ara un any, doncs és relativament poc, sobretot si hem de pensar que s'ha de repartir entre tantíssimes malalties i tantíssims especialistes.
Clar. Com definiria vostè aquesta ara la investigació d'aquestes malalties?
No, jo crec que ha progressat moltíssim els darrers anys, i no només entre professionals i investigadors, sinó també entre els laboratoris farmacèutics. O sigui, s'ha despertat un interès considerable en desenvolupar fàrmacs per aquestes malalties. Els laboratoris que ho fan tenen certs ajuts o es contempla diferent un medicament orfe per una malaltia d'aquestes que un medicament estàndard. Per tant, hi ha certs incentius que han potenciat la recerca en medicaments, també és per aquestes malalties. Tot plegat en fa ser relativament optimista, però mai és suficient. Les associacions de pacients, els pares, els pacients, ja sempre voldrien que estigués ja, que ja tinguéssim el tractament, i cal molta recerca per arribar amb això.
Aquestes malalties que parlem avui, es poden prevenir, les podem prevenir d'alguna manera?
Una vegada un neix amb un defecte genètic, això ja no es pot prevenir. L'única manera que hi ha de prevenir seria evitar la transmissió a futures generacions. I això sí que hi ha maneres. Però una vegada es neix amb un defecte genètic, no pots prevenir-ho.
Amb què és el millor que podem fer, doctora, per ajudar amb aquestes malalties? Què podem fer les persones, si és que podem fer alguna cosa?
Doncs això que fa, donar visibilitat, fer que no siguin invisibles, això ha estat, és un dels lemes, no?, de les malalties minoritàries, que no siguin invisibles. Donar canxa, diríem, a totes aquestes malalties, a totes aquestes associacions de pacients, tots aquests malalts que igual n'hi ha 4 al món, 5 al món, que dius, mare meva, qui es dedicarà a invertir temps, diners i tots per 3 o 5 persones? Doncs tot s'ho val, i cal conscienciar, difondre, visibilitzar, dedicar recursos.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, nosaltres continuem parlant amb la doctora Roser Torra, responsable de la Unitat d'Expertesa Clínica de Malalties Minoritàries de la Fundació Puigverd. Doctora, tenen algun projecte en actiu a la Fundació?
Doncs sí, la veritat és que en aquest moment estem recercant diverses línies de malalties minoritàries. Per una banda, tenim el projecte que ha estat finançat per la Marató de TV3.
Sí.
És un projecte sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial i el machine learning sobre el diagnòstic de les malalties renals hereditàries per la sospita, per veure fins a quin punt un pacient que té certs trets pot ser que tingui una malaltia hereditària o no i cap a quina ens orienta. No? Això és una col·laboració amb la UPC, amb Enginyeria Biomèdica de la UPC, que estem molt contents i moltes ganes que això tiri molt bé endavant. Després també abordem un model de predicció, és a dir, veure com en base a certes dades que tenim podem predir què passarà amb aquell pacient, com evolucionarà. I això ho volem estudiar per una de les malalties més freqüents, que és la síndrome d'Alport.
Sí.
I en aquesta part doncs, hi ha una part de genètica, que lidera la doctora Elisabet Ars, una altra part d'epigenètica, des de Can Ruti, i una altra part de metabolòmica i peptidòmica, és una sèrie de fragments de proteïnes que estan en l'orina, liderat per la Fundació Jiménez Díaz de Madrid. Llavors, amb tot això i la informació clínica que generem i tal, doncs pretenem, amb ajuda de l'UPC, amb aquests savis dels algoritmes, doncs sí, arribar a poder prediure com anirà un pacient. I això no és una curiositat, sinó que això és algo que ens és molt important de cara a incloure pacients en assajos clínics i també els medicaments que s'aproven moltes vegades amb malalties com és la síndrome d'Alt, perquè té una variabilitat tremenda.
Yeah.
Hi ha gent que mai a la vida li donarà cap problema i d'altres que molt joves necessiten diàlisi o trasplant. Doncs aquest tipus de prediccions permet veure això i permet tractar els que realment se'n beneficiaran i no tractar els que no els hi fa cap falta.
Déu-n'hi-do.
Perdó.
Anava a dir que Déu-n'hi-do la Fundació Puigverd són de referència a referència.
Que bueno, estan lluitant. Ens dediquem en aquest camp. Sí. Sí, jo particularment, tota la meva vida professional m'he dedicat a les malalties hereditàries renals. També hi ha altres projectes més de genètica, liderats per la doctora Ars, a veure malalties genètiques en pacients amb insuficiència renal crònica amb una edat joves, diguem, menors de 30 anys. Tenim diverses línies en marxa, sí, sí.
Doctora, quines són les últimes aportacions en aquest camp?
Bueno, la veritat que n'hi ha... Jo diria que fa uns anys les aportacions es basaven molt en la genètica i en el diagnòstic. Actualment això s'ha optimitzat força amb aquestes noves tècniques de seqüenciació massiva. I el que ens aporta és que ens ha fet veure un tant per cent molt important de pacients que arribaven a diàlisi o a trasplant sense saber què tenien i que alguns d'aquests tenen una malaltia genètica. I també alguns que havien estat diagnosticats de malaltia renal per hipertensió o per diabetis i en realitat darrere d'això hi podia haver una malaltia genètica. Això per una banda. Però actualment el que diria que ens està portant més alegries o més interès i tal, són els tractaments, tots aquests assajos clínics que hi ha per nous tractaments.
Clar. Com vislumbra vostè, doctora, si hi hauran tractaments els propers anys?
Doncs la veritat és que bastant optimista. L'altre dia sentia parlar algú de l'Agència Europea del Medicament i en un gràfic ens ensenyava a l'increment que hi ha hagut en l'aprovació de fàrmacs per malalties minoritàries en general l'augment ha sigut exponencial. I actualment doncs, hi ha, com he dit, molt interès per part de la indústria, ja no només per donar resposta a aquests pacients amb malalties minoritàries, sinó perquè moltes vegades a l'entendre com funciona aquesta malaltia i com respon a un fàrmac determinat, això pot ser útil per malalties no tan minoritàries, també. Per tant, pot tenir un impacte més important en la societat i en pacients amb malalties més comuns. Per tant, jo soc bastant optimista. Em preocupa molt el cost és desmesurat dels nous medicaments per malalties minoritàries, com que té un objectiu de pacients molt reduït, han de tenir un retorn a tota la inversió que fan i el cost és increïble. Això no ho sé com s'haurà de solucionar, però alguna solució s'ha de trobar. Però realment optimista en quant al nombre de medicaments que hi haurà en els propers anys.
Molt bé, doncs, doctora Rosa Torres, responsable de la Unitat d'Expertesa Clínica de Malalties Minoritàries de la Fundació Puigverd, li agraïm molt que ha donat llum a unes malalties que estan apagades. Moltes gràcies i l'esperem ben aviat.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Ho has estat tot per mi, velles pel meu destí. Sense defallir.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuarem amb més temes de salut amb la Fundació Puigverd. Us esperem. Fins demà. Adéu.
Aquesta buidor de mai saber el que ens portarà demà. Però estic tranquil perquè ets amb mi. Només tu ets tot, amor.
Em vas donar la teva força tants cops. Vas creure en l'esperança dins de l'adversitat. Em vas donar raó per viure lliure. I ara sé que haig de fer-ho sense por. Només són fulles volant al vent, buscant felicitat, lluitant pel que volem. Vivint i morint, i ara agafam la mà. Mai la deixaré anar, veig el futur en tu, pels dos. I ara que tallo en la foscor, em quadro pel meu cor, sento sotes veus, aquesta buidor de mai saber.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.